Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueteta a primera hora i ulleres de sol. Avui dominarà l'ambient assolellat, tot i alguns núvols a la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui la portada d'aquest programa és per aquest so d'ahir a la tarda.
Y esto es el que hemos hecho, porque así ha sido el mandato democrático y desobediencia hubiera sido presentarnos con un programa y no cumplirlo. Nosotros lo hemos cumplido. Quiero decir que en mi mentalidad negociadora del sindicalismo, si algún día hubo tensión, si en algún momento hubo tensión política, siempre creí que era un conflicto político transitorio y nuestra manera de avanzar era conseguir negociar. Por tanto, muy lejos de lo que algunos nos han acusado de poner en jaque un orden constitucional. Finalmente, siempre he rechazado la violencia y jamás la he promovido. Pero es verdad que no encontrarán nada exactamente, ni una palabra, ni una argumentación, ni en las redes, ni en ninguna entrevista que haga referencia a la violencia o que la promueva. Por tanto, en todo caso, lo que habrá es palabras de diálogo y democracia. Es por ello que aspiro a una sentencia absolutoria y al mismo tiempo pido mi libertad para esperar la sentencia en casa.
Doncs això, que jo ho hauria subscrit fil per randa des de la A fins a la Z, he pensat que, per dir-ho jo, millor posar-ho en veu de la Dolors Bassa en els al·legats finals que va fer ahir el Tribunal Suprem en el judici per la causa de l'1 d'octubre.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Ah, no, i encara no, que falta una cosa més. Falta tancar la portada.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandonen la sala, por favor.
Doncs ho acabeu de sentir. Abandonen la sala. El judici del procés ha quedat vist per sentència i Dolors Bassa fa el seu darrer al·legat. L'exconsellera diu que la sentència pot ser un principi d'una solució per moltes persones, Pedro Ruiz.
Bon dia. Bassa també va defensar en aquest al·legat que no s'ha provat cap delicte dels que l'acusen i afirma que aspira a una sentència absolutòria. També va demanar la seva llibertat fins que surti la sentència i va dir que la desobediència s'hauria produït si no haguessin complert amb el programa electoral.
I acord a quatre bandes, política local, Acord a quatre bandes per convertir en alcalde Miquel Belloc a Calonge. Esquerra, Avancem, Republicans de Calonge i la CUP tanquen un pacte. Els copaires participaran en decisions puntuals, però no entraran en el govern que desbancarà a Jordi Soler. I també, encara en clau política local, absols els tres investigats d'arrencar cartells de la CUP a Palamós, Gerard Escaig.
Els tres investigats per arrencar cartells de la CUP durant el juny del 2018 han quedat absolts després d'un judici aquest maig, on la jutgessa ha assegurat que estan emparats pel dret a la llibertat d'expressió.
I el ple de Platja d'Aro decidirà si s'ha de penjar la pancarta dels presos polítics. El futur alcalde Maurici Jiménez ha anunciat que ho durà el plenari municipal perquè els grups ho decideixin i ho debatin. I a les 8 i gairebé 4 minuts us expliquem que netejar el Daró, celebrar el Dia Mundial de la Igualtat i més jocs als parcs infantils són les propostes del Consell d'Infants de la Bisbal.
Els infants de la Bisbal han presentat les seves propostes de cara a millorar el municipi després del Consell d'Infants Municipal que es va acabar la setmana passada.
El Consorci de les Vies Verdes estableix 9 línies estratègiques per desenvolupar de cara al futur, Maria Monteis.
Bon dia. Alguna d'aquestes propostes sorgides d'un estudi realitzat entre ajuntaments, associacions i empreses sòcies són liderar aliances público-privades, incrementar el pressupost ordinari o impulsar la connectivitat de les rutes pedalables.
8 i 5. 6 nous colposcopis per la detecció de càncer de coll uterí a la Fundació Hospital de Palamós, Eugènia Güell.
Bon dia. Es tracta d'un donatiu que s'ha fet amb els diners recollits a la darrera edició de l'Oncotrail, una cursa solidària que recapta fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer.
I de Palamós a Sant Feliu, ja que han denunciat un caçador furtiu, un furtiu de musclos.
Una persona hauria marisquejat fins a 6 quilograms de molusc sense la corresponent llicència professional.
Dit un caçador i podríem dir un mariscador o un marisquer, Els joves de Palafrugell decideixen com participar en la vida del municipi.
A través d'una enquesta que realitzarà l'àrea de joventut de l'Ajuntament, els joves podran fer propostes per formar el Consell de Joves i implicar-se així en el dia a dia del municipi.
Dia a dia del municipi que també està farcit per activitats culturals. Avui, centrades, per exemple, a Palafrugell, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem visitar al Museu del Suro una exposició d'un fotògraf de suredes de la Mediterrània, on il·lustra una gran varietat cultural en els diferents territoris on es desenvolupa l'activitat surera.
I com sempre, a l'hora de planificar les vostres escapades, les vostres sortides, heu de tenir en compte què voleu fer, però també en quin entorn es farà, perquè si perquè es fes a l'aire lliure, hauríeu de tenir molt present la previsió del temps. Coneguem la que hi ha la previsió per avui, Albert Aparicio.
Bon dia. El temps majoritàriament assolellat s'imposarà també avui. La temperatura a primera hora del matí és fresca, amb valors entre els 8 i els 10 graus. Al migdia, però, pujarà fins als 23 graus de temperatura màxima. Cap a la tarda apareixeran alguns intervals de núvols que deixaran el cel mig tapat en alguns sectors, anunciant un petit canvi de temps per demà divendres, quan augmenta la inestabilitat, tot i que no s'esperen pluges extenses com les de dimarts passat, però pot produir-se durant el matí algun petit ruixat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb Pupiles, Doctor Prats, Lil Dami, Roba Estesa, Els Catarres, Oques Grasses, Berri Xerrac i DJs del Prestigi. A Ràdio Capital sortegem un abonament doble per anar-hi els dos dies.
El vol?
Per aconseguir-lo has d'enviar una nota de veu al 640-740-287 cantant un fragment d'alguna cançó dels grups o artistes que trobem al cartell.
In the night.
Recorda-ho, 640-740-287.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu Restaurant El Canti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu Restaurant El Canti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu Restaurant El Canti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el Restaurant El Canti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
Les 8 del matí i 8 minuts. Hem obert el Supermatí explicant-vos que el judici del procés ja ha quedat vist per sentència.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tots els presos i preses van fer un al·legat final on van defensar la seva innocència, entre ells Dolors Bassa. La torruellenca va dir que la sentència pot ser el principi d'una solució per moltes persones. El seguiment el va fer Pedro Ruiz.
La torruellenca va començar el seu al·legat recordant que porta 478 dies empresonada i primer va voler parlar de les sensacions que ha tingut al llarg de les més de 50 jornades de judici. Bassa va dir que sovint s'ha indignat, escandalitzat, però sobretot entristit. Segons la consellera de Treball, els arguments de les acusacions s'han basat en parlar de fets que no s'han considerat si eren certs o falsos. La torruellenca en presó preventiva també va afirmar que s'ha parlat d'intensitat o intencionalitat, però mai en termes de vulneració de drets de molts ciutadans. També va voler anar més enllà sobre la valoració del judici.
No sé si estamos en un juicio político o no. No soy yo quien tengo que decirlo. Pero lo que sí puedo afirmar es que ante la exposición de estos argumentos de la Fiscalía estamos en un juicio que subyace un gran fondo político.
Dolors Bassa també es va refermar en les seves idees. Em va dir que es considera una persona republicana, feminista, independentista i demòcrata. Després d'aquesta declaració també va insistir en negar els fets que se li imputen, ja que considera que les acusacions no van poder provar res i que aquestes manquen de fonament. També va defensar que ni volia ni podia desobeir la voluntat del 80% de la votació, que és votar. Sobre la desobediència, diu que aquesta hauria existit si no hagués complert amb el programa amb el qual es van presentar, cosa que, diu, no va passar. En darrera instància, la consellera va asseverar que aspira a una sentència absolutòria i també va demanar la llibertat fins que surti la sentència.
Gràcies, Pedro Ruiz, pel seguiment ahir en directe també d'aquests al·legats finals que va fer Dolors Bassa. Són les 8 del matí, 10 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital i després d'aquesta notícia de portada és temps d'entrar en el capítol de la, vaja, de l'actualitat política municipal. És temps d'analitzar o d'explicar-vos una mica més les conseqüències de les eleccions municipals. Us ho dèiem ahir amb el sumari. Hi ha un acord per desbancar l'actual alcalde Jordi Soler de l'Ajuntament de Calonge. Esquerra, Avancem, Republicans de Calonge i la CUP han acordat investir el candidat d'Esquerra Miquel Bell-lloc al ple de dissabte. L'acord a 4, però, només es mantindrà per la investidura perquè la CUP de moment no entrarà al govern. Sí que ho faran, això sí, les altres tres formacions que sumen 8 dels 17 regidors en joc. Bell-lloc espera convèncer els cupaires per integrar-s'hi perquè, segons ha dit, els quatre partits comparteixen programa i l'entesa ha estat fàcil i racional. Sobre el rebuig a pactar amb Junts per Calonge, Bell-lloc ha explicat que la ciutadania ha demanat un canvi i que un govern amb l'actual alcalde no responia a aquesta renovació reclamada per les urnes. Precisament l'actual alcalde, Jordi Soler, ha criticat aquest dimecres en un comunicat la negativa d'Esquerra a formar govern. Junts proposava una alcaldia compartida. La proposta de Soler buscava un govern format per Esquerra i Junts per Calonge i Sant Antoni, que hauria sumat 9 dels 17 regidors i que estava oberta d'altres formacions amb representació al consistori, especialment al PSC. L'acord proposat, a més, preveia una alcaldia compartida els dos primers anys per Jordi Soler i els dos últims anys per Bell-lloc. I tot i que no és una conseqüència directa, sí que és una conseqüència indirecta del resultat de les eleccions municipals. Ja us hem explicat que el PSC, encapçalat per Maurici Jiménez, serà qui lideri l'Ajuntament a Castell-Platja d'Aro. Doncs bé, el ple de Castell-Platja d'Aro decidirà si es penja la pancarta de suport als presos polítics. És un canvi al respecte al que hi havia fins ara, eh? El futur alcalde Maurici Jiménez ha anunciat que ho durà al plenari municipal perquè els grups ho decideixin i ho debatin i que ell diu que acatarà el que es decideixi. Maurici Jiménez ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Capital.
La idea és que nosaltres, i el que farà Esquerra Republicana, i això es farà segurament en el proper ple que pertoqui, és ratificar, doncs, o demanar que es ratifiqui que el municipi és un municipi que vol donar suport, doncs, el que d'alguna manera des d'Esquerra es consideren els presos polítics i des d'alguna manera ficar en aquesta pancarta el que és la façana de l'Ajuntament, i nosaltres ho portarem a votació de plenari. Per tant, si el plenari a mi em diu que aquesta pancarta s'ha de mantenir, jo com a alcalde, que entenc que haig de governar per tothom, haig de fer cas al que representa el plenari, que és la representació dels nostres veïns.
Ara per ara, la presència de la pancarta al balcó de l'Ajuntament té els vots garantits de Junts per Catalunya i Esquerra. Sumen 9 dels 17 regidors a un de la majoria absoluta. Caldria un altre vot a favor de la Vall d'Aro en Comú, de Som o del PSC perquè la proposta tirés endavant. Donem per fet que Ciutadans hi votarà en contra, òbviament. La pancarta en contra de l'empresonament del govern Puigdemont es va penjar quan van ser enviats al centre penitenciari i s'havia mantingut fins que la Junta Electoral va obligar a retirar-la perquè es trobàvem en període electoral tant per les eleccions generals com per les eleccions municipals. Després del 26M, aquesta pancarta es va tornar a penjar. I a les 8 i 14 minuts us expliquem que els tres investigats d'arrencar cartells i símbols independentistes a Palamós han quedat absolts. Així ho ha sentenciat la jutgessa del jutjat número 2 de la Bisbal. Denunciats per la candidatura d'Unitat Popular fa aproximadament un any, després de penjar cartells de la campanya Ni Una Més, ara han quedat absolts per estar emparats pel dret a la llibertat d'expressió, Gerard.
L'any passat, concretament al juny, la CUP Sant Joan Palamós va començar una nova campanya denunciant els líders independentistes empresonats. Al llarg de Palamós es van penjar llaços grocs, pancartes i cartells al voltant de l'Avinguda de Catalunya, entre el carrer de València fins a l'Avinguda de l'11 de setembre. Però tres individus van arrencar els cartells i els Mossos d'Esquadra es van enxampar i identificar. Ara, però, ja hi ha una sentència, com ha explicat la regidora electa de la CUP a l'Ajuntament de Palamós, Roser Huete, a la ràdio municipal.
Tenim sentència absolutòria pels tres acusats perquè la policia quan hi va anar només els va identificar i no els va incautar ni el material tallant ni els va escorcollar ni res. Per tant, no hi havia absolutament cap material cap prova de que aquella gent ens haguessin tret els cartells, amb tota la creença de que sí que havien sigut ells, però de fet va ser una denúncia més aviat de tipus de protesta, no?
El judici va ser el passat 29 de maig i fins ara no hi ha hagut una sentència. Tot i això, des de la CUP ja sabien que seria una denúncia de protesta, com ha explicat Huete a Ràdio Palamós. El motiu perquè la jutgessa és la mateixa que la que va jutjar la retirada d'estelades a Verges. Tot i això, des de la formació política asseguren que seguiran donant suport a qualsevol acte de defensa dels líders polítics empresonats.
Gràcies, Gerard Tascaig. És un quart de nou del matí.
Encara no tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i un Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Estem repassant les notícies de casa. Ho fem a través d'aquest supermatí que matem cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9 amb tota la redacció de Ràdio Capital implicada per explicar-vos notícies com, per exemple, aquesta mateixa. El Consell d'Infants Municipal de la Bisbal ha votat les propostes presentades: netejar el riu d'Aró, celebrar el Dia de la Igualtat i incorporar més jocs als parcs infantils. Aquestes són les tres propostes finals que els alumnes de cinquè de primària de les escoles de la capital de la comarca van votar democràticament, Gerard.
Aquest curs els regidors del Consell d'Infants han treballat colze a colze amb els regidors municipals per conèixer a fons cada àrea consistorial, detectar necessitats i fer propostes adreçades a tota la ciutadania. Aquestes s'han fet arribar a la regidoria corresponent i les que poden executar els mateixos alumnes s'ha presentat a la comunitat d'estudiants que les portaran a terme al curs vinent. Paral·lelament, l'alumnat de sisè de curs ha treballat per elaborar un disseny per al logotip del Consell d'Infants i ha fet tallers de sensibilització i propostes en el marc del projecte Camins Segurs. El dia 29 de maig es va celebrar el darrer ple on es va acomiadar els representants del Consell d'Infants d'enguany. El retrobament serà el curs vinent per tal de cedir i traspassar els seus càrrecs als nous representants de l'any vinent. El Consell d'Infants de la Bisbal d'Empordà és un òrgan de participació de les nenes i els nens de sisè de primària de la ciutat, on poden exercir el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al plenari municipal les seves propostes amb la finalitat de contribuir a millorar la ciutat.
I a aquesta hora, quan passen dos minuts d'un quart de nou del matí, us hem d'explicar altres notícies que tenen a veure, en aquest cas, amb la cultura. Però per fer-ho, ens agradaria trobar la música que volíem posar ara mateix. Ara sí, vinga, som-hi. El duet Lyon, format per Marta Torres i Maria Gibert, va encetar aquest dilluns al Festival de Música de Santa Cristina d'Aro, Concerts d'Aro, que arriba a la seva dotzena edició amb un bon grapat de concerts, Àlex Mata.
A part de l'actuació del duet femení, hi ha programats tres concerts més per als dies 24, 28 i 31 d'agost. Actuaran el quartet Gerhard, la pianista Alba Ventura, que dedicarà el concert a Alicia de la Rocha per celebrar els 10 anys de la seva mort i, per últim, un recital de cant i piano a Mercedes Gancedo i Francisco Poyato. Dos dels noms més importants del Lied, amb un repertori català de cabaret i de cançons argentines. Els tres concerts tindran com a marc l'església parroquial. A més, l'11 d'agost, a l'Espai Ridaura, Joan Vives oferirà una conferència amb el títol La música catalana del modernisme al noucentisme, de Granados a Toldrà. Els preus són de 15 euros per concert i 38 els tres. La finalitat és apropar el festival al poble, va assenyalar Claudio Sucín, director de l'Escola Municipal de Música de Santa Cristina i un dels responsables de la nova direcció.
Gràcies, Àlex Mata, i amb aquesta música, en aquest cas de Chopin, il·lustrem aquesta notícia per explicar-vos una mica més sobre també l'actualitat i l'activitat, més que l'actualitat, sobre l'activitat cultural, en aquest cas de Santa Cristina d'Aro. Hem arrabassat la frontera d'un quart de nou del matí, de fet passen ja 4 minuts d'aquest punt horari. I en aquest moment us expliquem també bones notícies, en aquest cas, relacionades amb la salut de casa nostra.
Supermatí.
La Fundació Hospital de Palamós té 6 nous colposcopis per la detecció de càncer de coll uterí gràcies a un donatiu fet amb diners recollits a la darrera edició de l'Oncotrail, Eugènia.
Sí, l'Oncotrail és una cursa solidària de 100 quilòmetres que té com a finalitat aquesta, la de recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i dels seus familiars. En la darrera edició d'aquesta cursa es van recaptar un total de quasi 300.000 euros, dels quals quasi 200.000 s'han destinat a cobrir necessitats dels diferents hospitals gironins. Gràcies al donatiu, doncs, la Fundació Hospital de Palamós ha pogut adquirir 6 colposcopis. En concret, es tracta d'una espècie de telescopi d'enfocament pròxim que permet al metge veure amb detall regions anormals del coll uterí a través de la vagina per poder extreure una biòpsia i enviar al patòleg. Com dèiem, 6 colposcopis, un per l'hospital i 5 pel programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ABS de Torroella, de Montgrí, la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Més enllà d'aquesta aportació puntual de diners provenients de donatius de l'Oncotrail, l'Oncolliga també ha col·laborat des de fa anys amb l'Hospital de Palamós per oferir diversos serveis d'ajuda i suport als malalts de càncer i als seus familiars, com per exemple l'atenció psicològica, el banc de perruques solidàries, els grups de gimnàstica, la marxa nòrdica, el servei de fisioteràpia a domicili o l'estètica oncològica.
I el gràcies, Eugeni. I el grup de suport marí del cos de gent rurals de Girona va anunciar ahir que havia denunciat una persona pel fur de musclos, Eugènia mateix.
Sí, en principi haurien estat fins a 6 quilograms de mol·luscs que la persona hauria agafat sense la corresponent llicència professional. Els fets van tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols i el furtiu havia pescat, entre d'altres, musclos de roca, cargols de mar i pagellides. Els agents van mostrar la captura a les xarxes socials.
Més notícies. Eficiència interna, competitivitat i innovació són els tres àmbits establerts en l'estratègia de futur del Consorci de les Vies Verdes de Girona, després de realitzar un estudi a 21 ajuntaments, 3 associacions i 4 empreses sòcies del Club d'Agents Econòmics. Maria Monteis.
En un acte celebrat a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, el diputat delegat i president del Consorci de les Vies Verdes en funcions, Albert Gómez, Oriol Cesana, el director de la consultora especialitzada en el desenvolupament local Focalitza, i Ferran Blanc, impulsor de Vision Marketing, han presentat les 9 propostes resultants de l'estudi per definir quins són els reptes de futur per complir. Davant del creixement constant tant del Consorci com de les Vies Verdes en si, es va creure oportú reflexionar sobre les seves necessitats i els seus reptes de futur, tenint en compte la valoració que en feien els agents del territori. Albert Gómez, president del Consorci de les Vies Verdes en funcions, ha destacat que aquest estudi els ha ajudat molt a fer aquest procés de reflexió i que va molt més enllà del que és el mateix consorci. Està pensat des d'un punt de vista de territori del potencial que tenen les comarques gironines. L'estudi s'ha basat en les valoracions de diversos actors, ajuntaments, associacions i empreses sòcies del Club d'Agents Econòmics, amb els quals s'han mantingut gairebé 35 entrevistes personalitzades, on s'han tractat temes sobre l'estat de les Vies Verdes de Girona, els seus usuaris i del Consorci. Entre aquestes línies estratègiques definides s'inclou la introducció de les noves tecnologies com a element propi del Consorci i la seva estratègia de creixement futura, plantejant possibles mecanismes per a la digitalització de les diferents vies i camins en tot el seu procés de gestió, comercialització i utilització. Així mateix, també es vol promoure la mobilitat sostenible i saludable, fent de la salut i el benestar dos eixos importants dins de les rutes. Altrament, l'increment del pressupost ordinari del mateix consorci és essencial per tal de disposar d'una major estructura que gestioni el manteniment, l'organització i la promoció de tota la xarxa, mantenint un model econòmic sostenible en el temps. La Diputació de Girona farà una aposta ferma per aquest projecte que presenta valors notoris per a l'economia productiva de la demarcació, fent-hi una aportació econòmica més àmplia. Pel que fa al sector turístic, el Consorci és conscient de l'afluència de visitants que reben les Vies Verdes any rere any. Per això es vol enfortir la vessant turística de les rutes pedalables i un dels reptes principals és promocionar-les i convertir-les en un producte turístic de rellevància internacional. Aquests reptes de futur, entre d'altres que s'estableixen en el resultat final de l'estudi, no tenen un cronograma ni pla d'actuacions definit perquè serà el proper grup de govern qui els desenvoluparà.
Gràcies, Maria Monteis, 8:24. I abans de tancar la plana local i comarcal, l'àrea de joventut de Palafrugell, de l'Ajuntament de Palafrugell, posa en marxa una enquesta pels joves del municipi perquè aportin idees de com creuen que hauria de ser el Consell de Joves format l'any 2017 com a proposta de la Mesa de Salut amb l'objectiu de fomentar la participació de la població entre 14 i 29 anys als òrgans de decisió.
Hauran de respondre sobre quins objectius creuen que hauria de tenir, quin format i quins són els temes més importants que s'haurien de debatre. El qüestionari es pot contestar a través del telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador i mitjançant el codi QR que es troben als cartells que hi ha distribuïts en diferents establiments del municipi. També es pot fer a través dels enllaços disponibles a l'Instagram i al Facebook de Can Genís. Els joves podran respondre fins al 20 de juliol i els resultats es faran públics en una trobada al mes d'octubre. S'exposaran com s'aplicaran les propostes per millorar el Consell i es presentaran els projectes que es portaran a terme durant el proper curs escolar 2019-2020. Entre els anys 2017 i 2018, el Consell de Joves va presentar dos projectes escollits a les votacions durant les assemblees que es van organitzar. Van tractar-se de la constitució d'unes barres de calistènia i la compra d'un equip de so d'exteriors. Aquest últim va ser el més votat amb un 15% de participació i es va adquirir l'equip perquè els joves de Palafrugell puguin utilitzar-lo en les seves activitats. Aquest any es disposarà d'un pressupost de 8.000 euros per poder fer nous projectes.
I del temps de la informació al temps de l'opinió. Si Castell es manté verge és perquè fa 25 anys els palamosins i palamosines van demostrar estar vacunats contra l'orgia urbanística que envaïa la Costa Brava i amb valentia van derrotar el virus del totxo.
Supermatí, amb en Miquel 40.
El 12 de juny del 94, un referèndum rebutjava de forma àmplia un pla d'ordenació urbanística que amenaçava amb destruir el darrer paisatge verge del litoral del Baix Empordà. Doncs sobre això mateix, sobre aquest Salvem Castell, sobre aquests 25 anys de Salvem Castell, en Martí Sabrià, el gerent de Costa Brava Centre, n'ha volgut fer aquest comentari.
El 12 de juny del 1994 es celebrava un referèndum sense cossos de seguretat de l'Estat ni violència policial per tal de sotmetre a consideració el futur del paratge de Castell del terme municipal de Palamós. Després de mesos de campanya d'informació i de conscienciació, en la qual varen poder participar no només els palamosins, sinó molta gent de l'Empordà, conscients que estava en joc no només la sostenibilitat i la capacitat de càrrega del terme municipal, sinó el futur de la qualitat turística de la destinació. Aprofito per remarcar que l'entitat per la qual treballava aleshores i treballo ara, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, una patronal del sector turístic, es va posicionar de manera clara cap a la preservació d'aquest espai per a garantir l'existència d'un pulmó verd entre el castell de Cap Roig i la Pineda d'en Gori a cavall dels termes municipals de Mont-ras i de Palamós. La mateixa entitat que es va posar un nou traçat de la línia elèctrica de les Gavarres i la mateixa que va apostar abans que cap altra per conceptes com sostenibilitat o qualitat de la destinació turística. La mateixa que va explicar al món que la Costa Brava no era una unitat com a destinació turística i la mateixa que no es cansarà de repetir que no ha estat el sector turístic tradicional, el dels hotels o els càmpings, el que ha portat a la Costa Brava a la situació de saturació, sinó el món immobiliari, el que ara fa 25 anys volia convertir Castell en una urbanització més de les moltes que ha anat sembrant en aquest nostre Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I de l'opinió a la informació general, que avui hem centrat en aquests al·legats finals del judici del procés. Judici que queda vist per sentència després de 4 mesos. El procés ha tingut un total de 52 sessions, però n'hi han passat 422 testimonis al Balejide.
Els 4 mesos de judici no han servit perquè les acusacions facin cap canvi en les seves peticions de pena. La fiscalia manté la rebel·lió i la pena més alta que demana són els 25 anys de presó per a l'expresident Oriol Junqueras. Mentrestant, l'advocacia de l'Estat manté la seva discrepància amb la fiscalia i acusa per sedició, amb penes que arriben fins als 12 anys de presó. I l'acusació popular de Vox eleva les peticions de penes fins als 74 anys de presó, acusant de delictes com la rebel·lió i l'organització criminal. En l'última sessió del judici hi han estat presents diversos membres del govern, com ara el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència i portaveu, Meritxell Budó. També el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, i diversos diputats d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya al Congrés.
Doncs en aquest moment, en aquest punt, ens dedicarem a repassar les frases o els moments principals de cadascuna de les al·legacions, sense tornar a repassar la de la Dolors Bassa, que l'hem repassat just a l'inici d'aquest programa. L'última sessió ha tingut com a protagonistes, dèiem, els polítics empresonats que han tingut l'oportunitat de fer les al·legacions finals al tribunal. En aquest cas, en aquest primer cas, l'exconseller de Presidència Jordi Turull ha dit durant la seva intervenció que és a la presó perquè no va renunciar a la seva carrera ni a les seves idees polítiques.
Llegué a esta bancada como acusado por mi actividad política. Y sí, por mis ideas. Y sí, porque después de salir de la cárcel por primera vez, no renuncié a mi actividad política. Usted buscaba diferencias entre los que estamos más adelante de los bancos y los que están al final. Está aquí. Estoy aquí por mis ideas y porque no renuncié a mi actividad política. Y no lo digo yo, se ha escrito indisimuladamente durante la instrucción.
A més, creu que on alguns van veure mirades d'odi i muralles humanes, ell hi va veure milers d'ulls brillants d'emoció i muntanyes de dignitat democràtica, diu. En el seu últim torn de paraula, Turull ha dit que acaba el judici encara més compromès amb les seves idees i creu que està en presó preventiva perquè no va renunciar a la seva carrera i idees polítiques.
I per la seva banda, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha lamentat l'esforç extraordinari de la Fiscalia per incriminar-la.
Apelo, insto a todos aquellos demócratas del Estado español y más allá.
Bé, aquesta, com podeu comprovar, no és la declaració, no és l'extracte de la declaració que va fer Carme Forcadell, ja ho direm bé, en aquestes al·legacions finals. Ara sí, estem en disposició d'escoltar Carme Forcadell.
Que durante este juicio se ha realizado un extraordinario esfuerzo, un esfuerzo observado por todas las personas que han seguido este juicio para visibilizarme, para que saliera mi nombre cuantas más veces mejor, a ver dónde podemos colocarla, para diferenciarme de la mesa, para incriminarme con falsos testimonios, sin ninguna prueba. Parece, señorías, que estos 4 meses de juicios no hayan servido para nada. Han pasado por aquí todas las pruebas documentales, todos los testimonios, todas las pruebas testificales. No han servido para nada.
Segons Forcadell, han volgut visibilitzar-la durant el judici, però sense tenir proves per fer-ho. En l'al·legat final, ha defensat la inviolabilitat parlamentària i ha defensat que la seva actuació no es diferencia de la que va fer la resta dels membres de la mesa. També ha volgut aprofitar per desmentir l'acusació de la Fiscalia, que diu que es va negar a anar a una reunió el 28 de setembre convocada per Trapero.
I ara sí, durant la seva intervenció, Raül Romeva ha apel·lat a tots els demòcrates a construir una realitat sense judicis polítics. L'exconseller d'Exteriors creu que la sentència del Suprem pot ser una oportunitat per seguir avançant des de la confiança, el respecte i el reconeixement mutu.
Apelo, insto a todos aquellos demócratas del Estado español y más allá a que podamos conjuntamente construir una realidad en la que no haya juicios políticos, en la que no haya presas y presos políticos. Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera. Si avalamos esto, si aceptamos esto mañana, puede ser cualquiera.
Per això espera que la sentència del Tribunal Suprem sigui una magnífica oportunitat pel bé de tots, que es podria convertir en una resposta per seguir avançant des de la confiança, el respecte i el reconeixement de cadascú.
Oriol Junqueras ha defensat en la seva última paraula que defensar la República des d'un Parlament no votar no pot ser mai delicte.
Mis convicciones democráticas, cívicas, pacíficas y republicanas, o incluso mis convicciones cristianas, pero son convicciones que tengo y que mantengo y que comparto con todos aquellos que creen que votar o que defender la República desde un Parlamento no puede constituir delito. La voluntad de diálogo, de negociación y acuerdo desde el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales jamás debería ser un delito.
Tot i reconèixer que tot polític pot cometre errors, ha dit que cal evitar la mala política que negui el diàleg, la negociació i l'acord. i ha retret que hagi estat la classe política la que ha traspassat la responsabilitat al món judicial i s'ha adreçat directament als 7 magistrats que han de dictar la sentència.
L'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, denuncia l'abús de la presó preventiva i es presenta com a víctima d'una injustícia.
Y yo asumo la crítica de no haberme dado cuenta antes de una enorme injusticia que debería modificarse en España. El uso y el abuso de la prisión preventiva. Un abuso que es utilizado a menudo por parte del Ministerio Fiscal para lograr beneficios a posiciones con elementos probatorios muy débiles, porque presos que están en situación de privación de libertad después de 18, de 24, de 36 meses.
A més, Sánchez ha demanat al Suprem una sentència que no agreugi la crisi política, sinó que la resolgui davant la incapacitat de la política.
També Jordi Cuixart va fer les seves al·legacions finals.
Y es que es más, es que tengo casi la obligación moral, si me permiten, de volverlo a hacer hoy aquí, ¿no? Catalans, catalanes, mobilització pacífica, democràtica, permanent, cívica y que nunca desfallezca y que siempre sea pues con esta voluntad de mejorar la sociedad, porque si este es el reproche penal que se me hace a mí o a cualquier otro ciudadano, pues mal vamos en este país. Por lo tanto, sí, señores fiscales, movilización permanente y sin ningún tipo de reparo, y también derecho a protestar ante todos los poderes del Estado.
A més, ha alertat que de la sentència en depèn la qualitat democràtica de l'Estat, perquè, segons Cuixart, es jutgen drets fonamentals que són igual a Barcelona que a Madrid. Com ja va fer en l'interrogatori inicial, ha dit que la seva prioritat no és sortir de la presó, tot i considerar-la il·legítima, sinó lluitar per avançar en la resolució del conflicte polític.
Gràcies, Alba Lejide. Això és el que va donar de sí, aquesta és una versió molt resumida del que va donar de sí aquestes al·legacions finals en aquest judici, pel procés de l'1 d'octubre. Ahir vàrem retransmetre en directe la declaració, les al·legacions finals de la Dolors Bassa i avui hem volgut fer un repàs de la resta de membres. Nosaltres ara donarem pas a una entrevista que ha fet en Dani Cortés al senyor Ramon Mascort, que és advocat, empresari i fundador i president de la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí. Acabada l'entrevista, ho deixarem aquí directament pel supermatí i a les 9 en punt podreu escoltar el Matí Capital amb en Marc Lapés, com cada dia de 9 a 12. Per tant, abans de donar pas a aquesta entrevista, no ens queda res més que acomiadar-nos en aquest punt i donar les gràcies, òbviament, per la confiança que ens feu cada dia i també gràcies, per descomptat, a tot l'equip que fa possible aquest supermatí, que, insisteixo, s'acabarà, com sempre, a les 9, però s'acabarà amb aquesta entrevista que en Dani Cortés ha enregistrat amb el fundador de la Fundació Mascort. Que vagi bé, bon dijous.
Senyor Mascort, volíem parlar d'aquesta, per començar, d'aquesta nova exposició, José sí. María Mascort, llegat, sí, Cat i Sastre, sí. Que si no m'equivoco és la primera vegada que s'exposa llegat particular.
Sí, 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 en aquest cas sí, perquè no, pel que fa respecte a nosaltres, perquè no n'hi ha hagut d'altre. Vull dir, en realitat, això eren uns quadres que pertanecien a la meva família, amb el meu cosí germà, després a la seva vídua, i la seva vídua pues, ha tingut, com acte d'últimes voluntats, ha tingut el detall de legar-ho a la Fundació Mascort, tant perquè es reunissin, m'imagino, amb les altres obres que ja hi ha a la Fundació Mascort, i com perquè, pues, si les coses segueixen com tenim pensat, es poguessin això pues, quedar a Torroella de Montgrí, que era la població on havia nascut, pintat i estimat el pintor.
Miri, la pregunta que li faré ara, sí. Segurament molta gent coneix qui és, sí. Qui era, José María Mascort,
sí, sí, sí.
Però el que voldria saber és que m'expliqués vostè qui és.
Bueno, vale, José d'acord, María Mascort. Doncs intentaré fer-ho de forma abreujada. José María Mascort va néixer l'any 1890... a Barcelona ocasionalment, perquè la família en aquells moments es trobaven a Barcelona, amb una família d'origen de Torroella de Montgrí, d'origen empordanès, el seu pare era farmacèutic o apotecari, els de Torroella de Montgrí, el seu avi també, i els seus antepassats més llunyans també, però a Palafrugell. Que de Palafrugell hi va haver un noi jove apotecari que es va desplaçar a Torroella. Tot això passava a mitjans del segle XVIII. Llavors la família tenia un benestar que els hi proporcionava el seu treball i la seva capacitat d'estalvi l'exercici de la farmàcia, i a més un seu avi havia marxat a fer les Amèriques, que et deien llavors, i que aquest, a més d'anar a les antigues colònies espanyoles com feien la majoria, o sigui Cuba o Puerto Rico o Filipines, aquest, ignorem el motiu, però va anar al Brasil, al sud del Brasil, al Rio Grande do Sul, que és molt a prop d'Uruguai. Allà amb una població que es diu Bagé, aquest noi que es deia Ramon Galivern, va treballar tota la seva vida, va exercir el comerç amb un cert èxit que li va permetre tornar casat amb una noia brasilella d'origen portuguès. Llavors aquesta persona es va fer construir una casa al carrer de la Iglesia amb un estil molt colonial i molt marcadament influït per les seves vivències a el que llavors se'n deien i se'n diuen colònies, i que ara aquí se'n diuen cases d'americanos, i aquesta casa va ser la casa Galivern, i va ser també aquest senyor va ser avi del pintor Josep Maria Mascorbo. Tot això li he començat a dir per explicar una mica que va néixer amb una família amb un benestar econòmic que li va permetre estudiar el batxillerat intern en un bon col·legi de Barcelona, i que després, portat per la seva gran afició a la pintura i al dibuix, va poder estar a Barcelona estudiant pintura, primer a Llotja, que llavors era el lloc on s'ensenyava millor i les bases de l'art aquest de pintar i dibuixar, i després amb un pintor famós que era el Fèlix Mestres. Ell va quedar molt marcat pel impressionisme, pels que hi ha en aquells moments, aquests moviments ja es començaven a conèixer, i després, una vegada acabats els estudis, va estar bàsics, diguem-ne, va poder estar un temps a Madrid estudiant en el Prado, i va poder ser deixeble d'en Sorolla, del famós Sorolla, que li va deixar una marca profunda en quant a la manera d'expressar la llum i d'expressar les qualitats que ell sabia treure o destacar de la reproducció de la natura. Llavors, amb tot això, ell va trobar-se a l'Empordà, vivint a Torroella de Montgrí, un país molt amb uns salatges molt bonics, en aquells moments encara sense que res fes malbé, un paisatge meravellós, que gràcies a Déu encara es conserva bastant, i llavors va començar a pintar amb la il·lusió de donar-se a conèixer i de fer unes exposicions, com després feia cada any a Barcelona, per vendre la seva obra. Va ser una persona molt agradable personalment, molt amable, molt estimat per tothom. Es va mantenir, no es va casar perquè no va trobar havia trobat l'amor de la seva vida, però les coses es van torçar i no es va casar o no es va voler casar i no va tenir fills. I va viure sempre a Torroella de Montgrí perquè li agradava molt i estava molt bé i s'hi trobava molt bé. Potser si hagués viatjat o s'hagués donat a conèixer més lluny o hagués descobert altres paisatges o altres motivacions, potser fora més conegut. Però, diguéssim, la font de la seva inspiració sempre va ser Torroella de Montgrí o l'Estartit, on pintava paisatges i pintava, i dintre del tema paisatgístic pintava moltes marines donada la seva proximitat a l'Estartit. Feia una exposició cada any a Barcelona, això no vol dir que bueno, generalment pues a la sala Busquets, que en aquell temps estava al Passeig de Gràcia, molt èxit, la crítica pues també el deixava bastant bé i tenia pues uns clients o uns coneguts o unes famílies que li que estimaven o agradaven, els hi agradaven els seus quadres i la seva manera de pintar. Així és la seva vida, sense grans altibaixos, va poder continuar fins que l'any 1947 pues, va morir als 57 anys, em sembla exactament que tenia, i llavors pues, bueno, es van fer a Torroella de Montgrí, es van celebrar unes exposicions, l'Ajuntament es va recordar i també pues, ha sigut recordat en el seu poble, i per altra part a mi, que jo vaig tenir el privilegi, diguem-ne, de conèixer-lo, sent jo molt, molt petit, se m'emportava pues, moltes vegades a pintar, era un home molt culte, que llegia moltíssim, i que m'explicava mentre pintava les seves visió de l'art, i especialment de la història, era un gran aficionat a la història, especialment a la història antiga i la història de l'edat mitjana, i tot això, pues, esclar, a mi de criatura, pues, em fascinava, i vaig tenir la sort de que aquestes aficions van continuar tota la vida i van omplir bastant el meu àmbit vital, no? I el recordo amb un gran afecte i un gran amor.
Per tant, això fet imagino també que deu ser especial, no? Poder fer aquesta exposició a la Fundació Mascort amb la passió amb què explica la vida.
Sí, em dona una gran satisfacció perquè, pues, a més, jo he procurat adquirir tots els quadres que he pogut, n'he arribat a part dels que em van arribar per herència a través del meu pare, que era germà seu, pues, i d'alguns altres germans del meu pare que també en tenien, i jo he procurat anar durant tota la meva vida anar comprant. Altres m'han sigut gentilment regalats per persones que eren amigues seves o amigues de la família, i els he conservat i els hi vaig fer una primera exposició d'aquesta a la Fundació. A la Fundació també cada any es procuren fer dues exposicions relacionades amb l'art i amb la història preferentment, i la d'ell va ser va permetre que se fes un llibre que pues, és el primer que s'havia fet sobre la seva personalitat i la seva pintura, i aquest llibre va contenir un catàleg de tota l'obra que en aquell moment coneixíem i teníem situada. Una professora de la universitat, la Rosa Creixell, que per cert és de Palafrugell, i això no vol dir que sigui millor ni pitjor, sinó que és empordanesa i entén molt bé també certs matisos de la seva expressió, pues va redactar el catàleg i va escriure el llibre, i bueno, hem procurat reunir a la Fundació tota l'obra possible. També ell va fer un legat important a un seu germà, Alfonso, quan va morir, que tenia bastants quadres d'ell, va fer un legat a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, i tots aquests quadres l'Ajuntament els respecta i els considera i els exposa a les seves oficines i als seus locals, i entre aquests de l'Ajuntament i els meus i tals, podem dir que a Torroella de Montgrí s'ha aconseguit reunir una bona part de la seva obra pictòrica.
Quina Torroella de
m'allargui tant.
Quina, no, encantat, però li preguntava que quina Torroella veiem en aquestes pintures?
Pues miri, generalment són paisatges en els que es destaquen masos, moltes vegades, o sigui, masies, que era la forma pròpia de l'habitació rural de casa nostra. Es veuen també en altres pobles petits que estaven llavors pues, o en fase de creixement o quan després no s'han desenvolupat més, pobles del voltant de Torroella de Montgrí, i després molt especialment l'Estartit, per la que ell sentia un gran efecte. I de l'Estartit hi ha molts quadres que són pues, urbans, diguem-ne, de carrers de l'Estartit, tal com eren llavors, i altres pues, de la platja, amb les antigues barques de pescadors, algunes verdaderament antigues, perquè també pintava, li agradava pintar el lloc on es deixaven les barques velles, i les Isles Medes, i la costa, és aquest el Torroella que pintava, i de Torroella també hi ha alguns interiors, hi ha alguns interiors de l'església, hi ha alguns molts carrers, i hi ha, en fi, és un Torroella, diguem-ne, que el Torroella que anava des de l'any, pues, diguem-ne, potser 1910, pues, fins a 1940 i poc, que va ser el moment de la seva mort i desaparició. També voldria dir que ell va cultivar, va mantenir una amistat molt sentida amb el pintor Joaquim Mir, que va estar a Torroella l'any 1935 i que realment pues, crec que el va influir amb alguns detalls de la seva manera personalíssima de pintar. La forta pinzellada d'en Mir, de la manera que en Mir portava la llum a la seva pintura, la manera que expressava el sentiment que pot produir un paisatge, doncs això crec que ell li va interessar molt i ho va traslladar-ho també a la seva manera de pintar. També era un magnífic dibuixant, Josep Maria Mascort, deia que no es podia, era dels que deia que no es podia pintar bé si no se sabia dibuixar, una manera de, que interpretava aquest art meravellós de reproduir el que es veu o més que el que se sent, i de mirar d'introduir també el que se sent en el que es veu o viceversa. Són aquestes qüestions molt complexes sobre les arts figuratives. Però ell pues, tenia també la il·lusió de que cada vespre anava a prendre un cafè o el cafè del poble. I llavors, entre diversos vespres, pues, feia el retrato amb carbó o amb llapis o d'algun dels assistents en el cafè. I amb això va quedar aquest àlbum, o aquests àlbums van quedar a la família que portava o explotava el cafè, que anys després van tenir també la gran generositat i gentilesa de regalar-me'l, i amb el que també en el seu moment van fer una exposició, i com que ja fa molt temps d'això, potser també desitgem en el gaire temps més endavant pues, realitzar-ne un altre, perquè moltíssimes famílies del poble podran reconèixer els seus avantpassats.
Per tant, un document històric inigualable, sí, sí. Del passat de Torroella.
Sí, 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 verdaderament. I per això pues, també he cregut que es podia enllaçar amb aquesta fundació que té per fi doncs, la revisió, el reconeixement o l'estudi, millor dit, i dit revisió, però no era en aquest sentit de la història que se li podria aplicar, sinó del record, l'estudi, el tenir present la història, si és possible, pues, també entendre algunes de les lliçons que dona la història, l'art, les arts menors, que diuen alguns, que és les artesanies. Hem fet també alguna exposició sobre mobles que s'havien fet, magnífics mobles que s'havien fet a Torroella de Montgrí a la segona meitat del segle XVIII, que, en fi, d'influència francesa, però que hi havia hagut alguns fusters extraordinaris, i d'això també hem fet exposicions i hem fet algun llibre, i, en fi, la finalitat de la Fundació és aquesta, i per més endavant també tot això, portar-ho als més joves i portar-ho oferir-ho a les escoles perquè ho puguin doncs, incloure a la cultura inicial que es pugui donar a les joves generacions que són el verdader futur de tot. Senyor, i això és el que pensem.
Senyor Mascort, sí. Com a fundador i president de la Fundació Privada Mascort, cap on sí. Creu que ha d'anar aquesta fundació? Quin és el futur?
El futur és poder continuar d'aquesta manera, tenir l'encert de que pues, en el futur trobem unes persones que interpretin el sentit d'aquesta fundació tal com és el que se li ha procurat donar al crear-la. Crec que això no és difícil, perquè de moment tenim uns col·laboradors magnífics i persones que ho entenen i que donen idees i sugerències, i voldríem sempre continuar així, sense moure'ns de l'àmbit allà on hem nascut o quedar-nos, moure's, fer tot el possible a l'Empordà, per l'Empordà i especialment pels empordanesos i pels empordanesos joves que puguin entrar a la vida amb una base de coneixements que els faciliti la comprensió i la millor pues, enteniment i convivència social possible. Aquesta és la nostra funció, i per fer tot això, pues, esclar, haurem de buscar pues, que unes autoritats locals que ho entenguin d'aquesta manera, i que crec que no és difícil, i que obrin les portes a pràcticament a tothom qui estimi.
Té el relleu garantit la Fundació Mascort?
El, perdoni?
El relleu garantit.
Bueno, sí, no ens podem queixar. Els diaris, de quan fem alguna cosa, ens el reconeixen, ens ho diuen, vostè mateix van estar donant proves, i estem contents del lloc que ocupem, i no desitgem intervenir ni influir en res més que amb el terreny aquest de l'art, i pel terreny de l'art aquest procurar arribar doncs, a la amistat i comprensió i disfrut comú de la bellesa i de les coses bones que ens pot donar la vida en aquest lloc, que ja de per si creiem que la geografia ha sigut ben generosa amb nosaltres.
Un dels objectius de la Fundació Mascort és ajudar a defensar la natura.
Cosa sens dubte.
Que està més d'actualitat que mai.
També.
Com veu els
moviments...
Per
altra part, jo he creat una edició, una classe editorial que és Lynx, que hem realitzat algunes obres notables. Una d'elles és la que per primera vegada a la història de la ciència hem realitzat una història natural científica, però a la seva vegada molt ben presentada i molt bonica, de totes les aus del món. Això ho hem hagut de titular en anglès perquè té un ressò mundial, i se'n diu Handbook of the Birds of the World. Handbook, amb els anglesos, no vol dir petit manual, sinó que té un sentit molt més ampli. I això és una cosa que té la col·lecció completa, pues són 17 volums, de cada un, per donar-li una idea quantitativa, no sé, pesa 3 quilos i mig, és una forma molt, molt material de valorar o de d'expressar el que és una obra científica, però és molt gràfica. Per altra part, doncs, comprèn les quasi 10.000 espècies d'aus que hi ha al món, amb subespècies i dimorfismes sexuals i tal. Vull dir, és una cosa bastant àmplia, a la que ja hem ajudat a portar fotografies dels millors fotògrafos del món, de dibuixos d'un magnífic dibuixant precisament de la província de Girona, que es crec que com ningú ha sabut retratar totes les espècies, ha sabut dibuixar totes les espècies, i això és una obra que ja s'ha acabat, que ja es coneix a tot arreu del món, està a tots els museus d'història natural del món i a totes les universitats, i ens ha donat una enorme satisfacció moral el poder-la portar a terme. Això és l'editorial Lynx, que es mou. Ens movem dintre del mateix àmbit que la Fundació Mascort, encara que, esclar, diferenciadament, perquè una cosa es tracta d'editar i d'estudiar ocells. Els estudis de cada una de les famílies d'ocells del món l'hem encarregat en el millor especialista del món, sigui del país o del lloc que sigui, per fer-lo, perquè això pugui tenir una solvència científica com la té, i que pugui estar vigent la seva valoració durant molts anys. Acabats amb els ocells, llavors pues, hem entrat amb els mamífers. Els mamífers tindran 9 volums, i ara ja estem en el 9è, a l'últim. Vull dir que ja llavors ja El gran dubte és saber com i si continuarem i per quina família o per quina classe del reina animal ens podem dedicar, perquè, esclar, no podem oblidar que aquests llibres, per poder perviure, s'han de vendre, perquè el cost de tot això és molt considerable i si no hi ha una entrada econòmica és impossible personalment o des d'un punt de vista individual subvenir-ho o fer-se càrrec. I aquesta és la nostra aportació, diguéssim, en temes de natura, i que estem doncs, molt, molt lligats amb la Fundació, i els col·laboradors són els mateixos, i les persones, i l'entusiasme realment és el mateix.
Senyor Mascort,
digui'm.
Moltíssimes gràcies. Li he dit que és una entrevista molt fàcil perquè parla molt i molt interessant.
Sí, massa, talli el que li sembli, no. Perquè he parlat massa, i amb tota sinceritat i una certa experiència li demano que vostè mateix, pues, com a bon professional, posi el que cregui convenient i l'altre, pues és que jo m'he excedit i ho
no, reconec. No tallarem res, bueno, perquè és tot vale, molt interessant.
Moltes gràcies,
moltíssimes molt gràcies agraït, i molta sort.
I a la seva disposició. Moltes gràcies.
Supermatí, amb en Miquel Curà.